El podcast de l'Èstia Menorca.
Salutacions, benvinguts a un nou episodi, el nombre 13 ja, del podcast de l'Èstia Menorca, aquest podcast que dediquem al millor equip de bàsquet de Menorca i, per tant, de les Illes Balears i que ens porta una encigalada important. Adrià Quatrecases, com estàs?
Molt bé, la veritat és que molt bé. És capítol número 13, que sempre té aquell punt de malestrugança. Però jo confio que anirà tot bé, tècnicament bé, que ningú agafarà un infart durant la gravació d'aquest episodi i que, sobretot, que cap oient doncs, no sigui assassinat per algú que entri per la finestra mentre està amb els auriculars posats.
Clar que sí, optimisme, repartint desitjos i bona aventura per tothom. Adrià, avui és dijous, van jugar dimecres, no dia 13, per tant no hi ha allò del martes i 13 i aquestes coses. Van jugar la jornada, l'episodi 13, que va en el partit d'ahir a la pista del Melilla i pintadeta de cara, segona victòria consecutiva i victòria palasaca, que jo em torno a posar molt calent i tinc la tendència aquesta amb la meva bipolaritat de mirar cap amunt i no cap a baix. Ja pots riure, no desistiré fins que les matemàtiques no diguin el contrari de que no dic cap mentida si dic que l'Èstia és un dels ferms candidats al play-off d'ascens de CB. Això no és mentida.
Està més a prop l'ascens que el descens.
Clar. Molt més a prop.
Bé, molt més a prop potser és agosarat, però està més a prop, matemàticament és així, no?
Clar.
Val. No sé, no passa res. Està bé, no ens hem d'amagar. Vull dir, si és així, és així. I és indiscutible.
Ahir a la pista del Melilla, una pista què? Una mica...
Una pista buida. També és veritat que jugaven un dimecres i un dimecres a Melilla. Vull dir, no és un dimecres a qualsevol lloc, és un dimecres a Melilla.
Sí, no és allò, no és el que desitgis per un dimecres.
No, vull dir, a veure, vull dir, si tu et diuen que allò és el pati d'una presó, també t'ho creus.
Totalment. Què és aquella color blau que feia... Semblava un partit de vòlei amb persones que voten la pilota.
Sí, amb l'afegit de que, evidentment, els partits de fora de casa els hem de veure a través de la Liga Plus.
Uf.
Que també, a la seva manera, és una condemna.
Des d'aquí enviem un missatge a la tortura que és intentar seguir el teu equip a través d'un servei de pagament, sí. Recordem,
sí.
Que és la Liga Plus i que és un autèntic infern. És un infern. Sí, ho pengen tard, malament. Uf.
No enfoquen bé el crono, perquè per no posar un crono intern, el que fan és punxar amb una camareta, punxen el crono del pavelló, però no es veu. La realització és una càmera i mitja.
Però això del marcador sol ser bastant recurrent. O sigui, passa a totes les pistes on va l'Èstia, eh? Vull dir, no és una cosa puntual de Melilla no funcionava, o on sigui, a Càceres, o on sigui, eh? No, és que... I el marcador de sobte guanyes de 10 i de sobte, per art de màgia, vas 25 punts per davall,
tercer quart.
I has anotat només 8 punts.
Hi ha moltes raons per anar a Vintaufa, per assistir als partits en directe al pavelló, i una d'elles és esquivar les retransmissions de la Liga Plus.
Sens dubte. Nosaltres, que ens agrada, diguem, torturar-nos una mica, hem vist el partit, una victòria, podem dir, força còmoda, 92 punts a domicili, el major marcador, diguem, com a visitants d'aquesta temporada, i amb un factor important. Hem guanyat el bàsquet a Baratge, perquè a Vintaufa vam perdre contra el Melilla la primera jornada de 17 punts i ahir vam guanyar de 18. Per tant, en cas de que es compliquessin molt les coses i haguéssim de jugar-nos una plaça de descens amb ells, doncs estaríem per sobre.
Doncs es va guanyar el bàsquet a Baratge amb un darrer tir, els darrers segons de partit, que jo no hi vaig pensar en això. Vaig pensar, ah, mira, l'han tirat, fins i tot havien baixat els braços també al Melilla, i vaig pensar, mira, això ha estat perquè sí. Fins i tot el locutor, el narrador del partit també se'n sorprenia, doncs mira, al final l'han tirat, en comptes de deixar cor, al final l'han tirat, i clar, hi havia coses en joc i jo tampoc hi vaig pensar. És a dir, això té una afectació directa.
Clar, en cas d'empat a la classificació, el que té el millor bàsquet a Baratge està a la posició més davantera, per entendre.
És a dir, aquesta darrera cistella ens acosta més a l'ascens.
Exacte, encara més a l'ascens. Vull dir, ja és que... Uf, mare de Déu, senyor. Adrià, quina escalfor que porto a l'entrecuix. Escolta, anem a parlar del partit, que ja se me'n va la olla. Repassem tres claus, tres pinzellades, com sempre, del partit d'ahir.
L'actualitat en tres punts.
Triplato! It's good! Triplato!
Deia, doncs, repassem una mica com va anar el partit d'ahir. Tres pinzellades ràpides. La primera qüestió que voldria destacar és el percentatge d'encert. Ahir, òbviament, el marcador així ho reflecteix. 92 punts són molts punts. No els havíem fet, com deia abans, en tota la temporada a domicili. I és gràcies, lògicament, a l'elevat percentatge d'encert. Ahir vam anotar 34 dels 49 llançaments de camp que vam fer. Això és un 69% d'encert, un 77% en tirs de dos i un 58% en tirs de tres. Ahir una de les grans diferències amb el rival va ser el percentatge d'encert en els tirs de tres, en els triples. Ells van fer un 4 de 14, nosaltres un 11 de 19, i a més alguns d'ells de només començar el partit per marcar territori, no? Que ja apuntava una mica cap on anirien els tirs.
Sí, i el Melilla va fer 4 de 14, però el primer triple va tardar molt a sumar el seu marcador. Jo crec que no va anotar un triple, no sé si a la meitat del segon quart, és a dir, va arribar al descans sense haver notat cap triple, i això evidentment complicava les coses per un equip que a més tenia molt poques amenaces més enllà de la línia de 3 punts, perquè el Melilla no té altura ni pes pel joc interior de l'Estia Menorca. Va ser clamorós. L'únic tio que passa dels 2 metres és Delas i va jugar 2 minuts. Els altres tios van... Els més alt tenia 2 metres pelats, si arribava. Sí. I, clar, Arteaga contra pivots del Melilla és com l'Excel contra criatures de P5. Clarament abusant d'aquella defensa, que no suposava cap perill. Arteaga va acabar amb 9 de 9 en tirs de camp perquè era com si tirés sol. O sigui, clar, el tio aixecava els braços i no hi havia ningú. Tenia un defensor davant, o dos, però no es notava. No es podia ni veure.
Aquest era el segon punt que volia destacar. MVP Arteaga, que moltes vegades no l'hem criticat, però sí que hem dit que...
No, jo sí.
Més enllà dels números, potser no... En els intangibles o en els moments claus, potser no acabava sent tan decisiu. Ahir sí, MVP no només del partit, sinó de tota la jornada de l'Eport. Unes xifres realment impressionants, 22 punts.
I 4 assistències.
4 assistències, 8 rebots, 7 dels quals defensius, un 35 de valoració, un partidàs d'Arteaga que ens va de lujo que s'entoni en aquest tram final, perquè serà òbviament un partit, un tram final interessant, perquè aspirem a pujar a l'ACB, saps?
Sí, sí.
Realment... No sé si creus que té a veure el fet de que estigués en tan bon moment, Arteaga, amb que Golden Dike no jugués ni un sol minut.
No, jo crec que clarament Zamora va aprofitar que hi havia una diferència d'alçada abismal, és a dir, sí. Clar, era com un desajustament tan evident que s'havia d'aprofitar i treure-li el màxim partit, i Golden Dike tindrà moltes virtuts, però l'alçada no seria una d'elles i, per tant, no s'hagués notat tant. En canvi, Víctor Arteaga realment li treia més d'un cap als seus defensors. És que era una cosa escandalosa i fins i tot va poder fer connexions molt interessants tant amb el joc exterior com més habitual, però també fins i tot amb Oliver Estevich, i aquestes assistències són fruit... Ves? Perquè es mirava el camp com un grumet en un vaixell pirata, enfilat al màstil, té una vista panoràmica i el tio tenia un control absolut de la pista perquè no hi havia ningú que li fes ombra, literalment.
Oliver Estevich, sense fer renou, ni aixecar la veu, 19 puntets cap a casa, 8 rebots, una assistència, com qui no vol la cosa. La tercera qüestió que volia comentar, Adrià, en l'episodi anterior de la, corresponent a la jornada del cap de setmana, ja dèiem que els pesos pesats havíem jugat moltíssims minuts i que no sabíem si arribarien en condicions o no a la jornada intersetmanal. Doncs bé, han arribat bé, com ara comentàvem, però és que a més no han tingut ni un minut per descansar. Clemin Hanna, 30 minuts, encara. Oliver Estevich, 33. Víctor Arteaga, 36 minuts. No sé si això a la llarga, ja sé que queden pocs partits, però ens pot acabar passant factura.
Sí, el play-off. Ens passarà factura el play-off. El play-off de cens.
Ja tenim excusa.
Ja tenim excusa. Bé, és que a veure, la plantilla és la que és i evidentment està edificada sobre aquests pilars i és normal que juguin molts minuts, tot i que evidentment quan hi ha jornada doble en una setmana doncs fa patir més, no? Però jo crec que un cop hagi passat aquesta, que diries, és la darrera setmana en què hi ha doble partit, jo crec que després amb una setmana de descans entre partit i partit no hauria de ser cap problema per jugadors professionals i ben preparats jugar més de 30 minuts, encara que tinguin una edat. No hauria de ser un problema.
Sobre el repartiment de minuts, ja fa temps que Tom Digbé ha desaparegut. Fa exactament un mes que va jugar el seu darrer partit. No se n'ha sabut res més.
Ja la Guàrdia Civil està treballant a
la investigació. Golden Dike, 5, 2 minuts i 0 minuts. Un roster que es va, diguem, encongint, lesió d'Omar Ló, però per sort fins ara sembla que el capità Diego Alderete manté el nivell i està en un estat de forma boníssim. Pol Molins ha tornat també amb bastant ritme i Tamayo van aguantant una mica els teòrics suplents, l'absència i la escassetat de jugadors que té disponibles cada jornada a Javi Zamora.
Sí, hem recuperat Pol Molins, que realment se'l trobava a faltar, i al darrer episodi una de les coses que també comentàvem era aquesta creença de que un joc amb dos bases ens podia portar més creació a pista, i aquest partit vam tenir doble base a pista molts minuts.
Vas gaudir,
molts minuts. Vaig xalar, però és que fins i tot va haver-hi un moment que vam tenir tres bases alhora. Van jugar Hanna, Álvaro Sanz i Pol Molins alhora, en el darrer quart. Va ser extraordinari. I la veritat és que es va notar perquè hi havia els moments que es jugava amb només un sol base, que van ser minoria en aquest partit, l'atac era molt estàtic. I cada vegada que hi havia aquesta dupla a la creació, sigui Hanna amb Sanz, sigui Hanna amb Pol Molins, sigui Pol Molins amb Álvaro Sanz, la veritat és que el joc fluïa molt més i ho celebro fort.
Donen molt dinamisme a Álvaro Sanz també, que no l'hem dit com a teòric suplent, però que està en un bon moment de forma. Pregunta de futur, que ja saps que ens hem d'inventar, òbviament, la resposta, però que m'ha agradat molt, és pròpia dels esports. Arribem en el millor moment de la temporada per anar als play-offs de ascens?
No sé si és el millor. Jo crec que el millor moment...
Moltes victòries consecutives, sí. Si fem un balanç dels darrers 10 partits, no el sé, però moltes victòries. Potser l'única creu és aquesta derrota a Càceres, que ens va ser una punyalada en el meu esternum, però per la resta, tot el que havies de guanyar ho has guanyat, menys a Corunya, vale, sí, però l'equip jo crec que arriba bastant llançat.
L'equip arriba molt madur perquè té molt clar què juga. Té molt clara la defensa, amb les seves virtuts i els seus defectes, però té molt clar què és el que vol Javi Zamora i és el que executen, i no hi ha dubte, diguem. No, es nota que no, hi ha, que no han de pensar, que ja juguen amb aquell automatisme de tants partits i de tants entrenaments. La defensa va ser molt sòlida i es va notar molt amb l'avantatge de l'alçada, que jo crec que va ser decisiva, però la defensa era molt sòlida. I en atac, no, és un equip que no es complica la vida, que evidentment és millorable, perfeccionable. Si féssim, per exemple, els bloquejos indirectes amb una mica més d'intenció, doncs també hi guanyaríem. Però bé, dintre del que cap, crec que tenim un atac que també és clar a què juguem, no? Tothom entén que quan juga l'Estia Menorca hi haurà molt pick and roll entre Clevin Hanna i Arteaga, que hi haurà l'amenaça en el carretó de
Eric Demers. Arete també.
Sí, i ja està. I les pilotes al pal baix per Oliver Estevich. Són les tres coses que fem en atac, però no sortim d'aquí, però això ho tenim...
Les fem bé, les fem bé.
Les fem bé perquè les tenim molt, molt preparades, no?
Abans de passar a la següent qüestió, et sembla que deixem, com sempre ens agrada, una dada per al record.
L'eròtica de l'estadística.
Oh. I'll have what she's having.
I és que hi ha una dada que m'ha cridat l'atenció. Hem comentat ja el percentatge d'encert, que ha sigut molt elevat, d'aquí els 92 punts, però sempre, bueno, sempre tampoc, però ens havíem queixat alguna vegada de la fluixera de cames que ens entrava al darrer quart, no? A vegades per cansament i que, de fet, alguna vegada Javi Zamora havia reservat molts i molts minuts als jugadors clau, sobretot Kevin Hanna, per arribar al tram final una mica més fresc, i havia resultat, havia... fet molts punts que havien permès guanyar partits. Doncs bé, en el partit a Melilla, al darrer quart vam anotar 29 puntazos. Són molts punts per una categoria i per un equip com és l'Estia Menorca. Mm-hmm.
Sí, segurament també amb aquell alliberament de tenir el partit guanyat, el rival abaixa una miqueta els braços, fluixa també la defensa perquè veu que no hi ha res a fer, i això també ajuda que els darrers minuts s'infli una miqueta aquesta xifra. Però és veritat que en general la tònica de l'equip ofensivament va ser molt bona, no només en el darrer quart sinó també en els tres anteriors, i l'únic moment de fluixera va ser en l'arrencada de la segona meitat, aquell inici del tercer quart, també fruit de la relaxació de marxar al descans amb avantatge en el marcador, amb un domini clar del partit, i arrencar i trobar-se doncs, que el rival no es rendeix, surt apretant les dents i aconsegueix posar-se a menys de 10, fins i tot es diu que es va posar a 4 punts, sí, sí. Però de seguida va tornar a eixamplar-se la diferència, la que el Menorca va dir, ep, alerta, que aquests tios se'ns enfilen a la gepa, i de seguida es va imposar la lògica i el talent a pista.
Ara sí, traiem la calculadora, Adrià, perquè...
Vinga, va.
Ja... Hi ha només una plaça, vale? Sí. En joc, que no està decidida encara, per el play-off d'ascens de la CB. És la posició número 9, és aquesta plaça 9, que l'ocupa actualment el Betis. Vale? El tenim a una sola victòria. Mm-hmm. Vale?
Hem de jugar contra el Betis?
Hem de jugar contra el Betis.
Uf.
I hem de jugar a Vintalfa.
Mare meva, mare meva.
Vale. Però és que sota del Betis,
sí,
vale, amb 12 victòries com l'Estia, però sota del Betis per bascar a Bratja i totes aquestes coses, a la posició 10 hi ha el Fuenlabrada.
I hem de jugar, sí, contra el Fuenlabrada?
A Vintalfa.
Oh!
Està pujant, eh?
Veig per on vas. Veig per, vale, on vas.
És claríssim.
Sí.
Vale? Aleshores...
Hi ha algú més? Hi ha algú més amb 12 victòries?
Hi ha algun... Que ens haguem de jugar contra ells? No, però no. Aquest cap de setmana juguem contra l'Amics Castelló. Primer en la zona de descens, tercer per la cua, 8 victòries. Un partit, a priori, en el qual som superiors. Els hi traiem 4 victòries i no sorprendria que guanyéssim. Mm. Aleshores, on sí que hi ha d'aquests 5 partits que queden, n'hi ha 2 de complicats, que són els desplaçaments. Vale? Mm-hmm. Tret de Castelló. És a dir, juguem a Castelló, guanyem. Imagina que guanyem tothom. Vale? Queda tot igual. Dels 4 partits últims, hi ha 2 a casa que són contra rivals més directe i impossible, mm-hmm, i 2 desplaçaments complicats, que són el Tizona Burgos, mm-hmm, segon classificat, i el Lleida, cinquè. Mm-hmm. S'ha de dir que el Tizona està... a 2 victòries de la primera plaça que dona dret a ascens directe, l'Eima Corunya. Mm. Segons com vagin els resultats, pot ser que quan es toqui jugar contra ells es juguin alguna cosa o no. Estan a 2 victòries. Vull dir, si punxen, potser ja no s'hi juguen res contra nosaltres. Mm. I el Lleida, tampoc.
I potser són equips que se reservaran els seus jugadors de cara al playoff.
Clar, el Lleida ja té assegurat el camp a favor, no sé com es diu això, la pista, les tornades a casa, per,
sí,
entendre'n, no?
Sí.
Ja té el factor canxa?
Factor pista.
A favor. Per tant, els 2 teòrics desplaçaments contra rivals de la part alta són possiblement contra equips que s'hi juguin poc. Mm-hmm. Vale? Per tant, Travessa, guanyant a Vintalfa els dos partits de casa contra rivals directes i guanyant el cap de setmana a Castelló amb tres victòries més de cinc, vale? Et poses amb 15 victòries, no?
El càlcul em sembla molt, molt, molt correcte, perquè realment podem fer una estimació veient com ha anat. És a dir, són equips, tots aquests equips que es disputen la darrera plaça del playoff, és a dir, Betis, Fuenlabrada, Ourense i Estia Menorca, són equips que, més o menys, guanyen un de cada dos partits, per dir-ho així, no? Guanyen un i perden un.
Per tant,
si aquesta proporció es mantingués en el que les jornades que queden, tinguin en compte que hi ha aquests enfrontaments directes, tot es decidirà en aquests enfrontaments directes.
Correcte.
Amb la qual cosa, el que vens a insinuar és
totalment
que l'Estia Menorca depèn d'ell mateix a la pràctica,
sí,
per a disputar els play-offs de l'Eport?
Totalment! Totalment! He posat el cava a la nevera, eh? El gin xuric a la nevera. He posat el gin sol, sense llimona, ni cas, ni menta.
Gin xuriguer, suposo.
Gin xuriguer, òbviament. De trago. A més, Betis, vaig llegir l'altre dia, no sé on, ni si era fiable, però m'hi agafo, que l'equip està ultracansat. Porten dos derrotes consecutives.
Sí.
Ourense, que està amb nosaltres amb 12 victòries, tres derrotes consecutives. El que sembla que està més en forma és Fuenlabrada. Si ens ho haguéssim de jugar amb ells, dos inputs.
Factor Vintalfa,
perquè porten tres victòries consecutives. Si ens ho haguéssim de jugar amb ells i podem dir que estan pues això, que arriben també llançats com l'Estia Menorca, Factor Vintalfa, sens dubte, i a l'anada ja els vam guanyar. Per tant, bàsquet a baratge, també a favor, en cas d'empot. M'ho faig venir tot tan bé perquè...
Tu has estudiat tot. Tens
asseguro...
També... Has mirat, Adrià, com tenim el bàsquet a baratge amb el Betis?
Sí, però no me'n recordo.
Vale.
Perquè jo l'he descartat. Crec que acabem palmar contra el Betis.
Val. Però tenim partit contra el Betis a Vintalfa.
Sí, per tant.
Potser s'hauria d'estudiar això, perquè si a més de guanyar el partit guanyéssim el bàsquet a baraix...
Mira, no, vam perdre de 31 punts.
Hòstia, vale.
No, però aquests es desinflen, que estan molt cansats.
Val. I a més els hi arriba la calor, aquesta gent. Vull dir, si estàs cansat i a sobre et comença a fotre aquella xafogó insufrible de Sevilla, clar, no hi ha qui s'aixequi, no venen gas de córrer i de posar-te a un pavelló que no té refrigeració. No.
És a dir, gent.
Estan pràcticament eliminats ja.
Axel Camarasa, a dia 11 d'abril, a 5 jornades per acabar la fase regular de l'Aleport...
Te la jugues?
Me la jugo i dic que l'Estia Menorca acabarà com a novè classificat de la taula i jugarà el play-off d'ascens a la Lliga ACB, on, òbviament, no guanyarem i no hauríem de guanyar. Vull dir, que el club té les dimensions que té, eh? Vull dir, però d'il·lusió viu l'home i a en Sigalamenta no em guanya ningú.
En Sigalamenta no em guanya ningú, crec que t'ho pots posar a la làpida. Crec que és un...
O a Tinder.
Sí, o a Tinder.
Escolta, Adrià, parlem properament. Ja haurem jugat a Castelló, per cert, on hi juga un menorquí, Joan Faner.
Sí.
I...
S'ha de guanyar a Castelló, eh?
Espero que guanyem i qui sap si aquest cap de setmana ja som novens. Ho veurem en el proper episodi. Adrià, que vagi molt bé i, com sempre, que visca l'Èstia.
Axel Camarasa, una abraçada i amunt la trempera.